Doncs mira, avui és el Dia Mundial del Metge de Família, una figura que jo crec que tots tenim i a qui acabes tenint-li confiança. És des de l'any 2010 que l'Organització Mundial dels Metges de Família van proposar crear aquest dia per destacar la importància i contribució dels metges de família als sistemes de salut a nivell mundial. I escolta, qui més, qui menys, tots hem tingut al final un metge de família a casa a qui de vegades li hem explicat el que ens fa mal i a vegades, doncs, com ens trobem. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Va, que és dijous 19 de maig del 2022. Saps quan marca el Mercuri? Doncs un grau més que ahir a la mateixa hora, que ja va ser altíssim. Més de 30 graus i mig, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Ens acostem als 31 graus pràcticament a dos quarts d'una. 31 graus. Ja ens va avisar l'Armando i es va comprovant que estava encertant totalment. Demà comença la plec del Caragol i es preveu també un cap de setmana de calor. Per tant, que hem d'estar ben hidratats i protegits del sol. I escolta, si podem, sempre anem per l'ombra. En fi, va, que tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També buscarem la darrera hora informativa. Parlarem amb Lugo García, que és el president de l'Associació de Firaires de Lleida. Ahir van fer dies sense soroll a les firetes, però que encara estaran durant tot aquest cap de setmana. I si tens un bal d'aquests 2x1, que sàpiguis que encara avui i demà els pots aprofitar, només avui i demà, que van molt buscats, eh? Jo en tinc algun aquí a la ràdio. Si t'acostes ara al carrer Acadèmia 14, segona planta, doncs pots agafar. Carrer Acadèmia 14, segona planta. 2x1. Funcionaran avui i demà, aquests 2x1, per anar a les firetes. També parlarem dels animals de companyia amb la infermera veterinària de Anadon Veterinaris, la Imma Sabater, i de salut i de nutrició amb el Christian Didier. Avui parlarem d'un ingredient. Saps de quin? Segur que saps de quin? O no saps de quin ingredient parlarem? Apostes, d'aquí uns minuts ho sabràs. A partir de la una, el David Velasco, amb les excavades de COPE, perquè tinguem moltes propostes per no avorrir-nos al temps de lleure. Però clar, quin temps farà? Doncs home, jo crec que farà bon temps, però vaja, no sé, Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols alts, i al Pirineu tindrem intervals de núvols d'evolució diurna, sense descartar algun xàfec ocasional llallat. Si parlem de les temperatures, seguiran altes per a l'època de l'any, amb màximes de 34 graus a Lleida i a Balaguer, de 32 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i de 29 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda predominant la component est i serà més intens a zones de la meitat sud. Si parlem ara de demà divendres, esperem a Lleida una jornada de cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts i també tindrem núvols d'evolució diurna al Pirineu a la tarda. Per últim, les màximes pujaran lleugerament amb uns valors que arribaran als 35 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, als 33 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i als 30 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, va, la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos perquè els bombers finalment van trobar el cos del noi que buscaven des d'un quart de set de la tarda, després que es va tirar al riu Segre, el seu pas per Balaguer, per ajudar una dona en dificultats i que no en va poder sortir, segons s'ha pogut saber. Es tracta d'un jove de 20 anys d'origen sud-americà. 11 dotacions terrestres i l'helicòpter dels bombers, amb el suport d'efectius del GRAE i subaquàtics, el van buscar des d'uns 600 metres més amunt del pont de Ferro, on se l'havia vist per darrera vegada. Els Mossos d'Esquadra també van participar en la recerca. El cos va aparèixer enganxat a unes roques més avall. És el que diem sempre, ull a l'hora d'ajudar una persona que s'està ofegant, que se n'ha de saber, de fer-ho, que tots coneixem exemples de persones que han perdut la vida, els que anaven a ajudar, i aquest és un altre, que arriba molt d'hora aquest any, 18 de maig, que això va passar ahir. Una altra notícia de la que ja ens venen avisant fa dies, però que hi tornem a posar xifres. La producció de fruita de pinyol caurà en pràcticament un 70% respecte a un any normal, segons Afrucat i Acció Climàtica. Les glaçades de principis d'abril són les responsables d'aquesta afectació mai vista, segons el director general d'Afrucat, Manel Simón, que també ha alertat que això passarà factura a tots els esglaons de la cadena. Si en un any normal al país es produeixen 550.000 tones de fruita de pinyol, enguany només s'arribarà a les 165.550 tones i les comarques de Ponent és on hi haurà una davallada més important amb el 70%. Afrucat ja ha presentat una proposició als governs català i espanyol per recolzar les centrals que no puguin fer front als costos fixes i el departament preveu una convocatòria d'ajuts per als més afectats. Això afectarà també a la gent que els temporers que venen doncs a treballar a la campanya de la fruita. Se'n necessitaran molts menys, ja fa dies que ho estem dient. Però hi ha gent que ve sense contracte i que, per tant, seguirà sense trobar feina. A tot això s'ha avançat la parròquia de Sant Ignasi de Loyola de Lleida, que obrirà les portes per acollir persones temporeres que arribin a la ciutat per treballar en la campanya de recollida de la fruita. El projecte resulta de la col·laboració entre quatre entitats lleidatanes: Fundació Arrel Sant Ignasi, Càritas, Creu Roja i Fundació Jericó, a més de la plataforma Fruita amb Justícia Social, que oferirà, a banda de la pernoctació, la possibilitat de tots els àpats, espai de consigna i dutxes. En total hi haurà 11 places. Es tracta d'una resposta d'emergència que finalitzarà quan es posi en marxa el mecanisme de la paeria, previstos a partir de l'1 de juny a la zona de Fira de Lleida. I el que fem ara és parlar de l'Ajuntament de Lleida, perquè la paeria ha definit 11 àrees degradades amb 2.500 habitatges perquè puguin rehabilitar-se. Arnau Vilà.
La paeria de Lleida ha definit aquestes 11 àrees de la ciutat per rehabilitar i reformar sectors residencials finançats amb fons de Next Generation, centrats sobretot en millorar l'eficiència energètica. En concret, es tracta de 190 blocs que sumen 2.500 habitatges amb més de 6.000 persones empadronades. En parla el regidor d'Urbanisme i tinent d'alcalde, Toni Postius.
Sempre dic que Lleida és una ciutat que ha de pensar en el futur, de com créixer, però també ha de pensar com envelleix, no? I tenim molts blocs que comencen a tenir més de 60 o 70 anys, 80 anys, i que per tant s'han de fer actuacions i que des de l'àmbit de l'eficiència energètica hi ha molt de camí a recórrer.
Els sectors triats corresponen als blocs Joan Carles i Grup Mariola al barri de la Mariola, els dels carrers Garraf i Conca de Barberà, Alcalde Porqueres, els de Corts Catalanes i Plaça Europa a Balàfia, els blocs dels grups Landelino La Villa i Grup Boràvia a Pardinyes, els blocs del grup del Pla al Centre Històric i els blocs del carrer Sant Joan de Mata al barri de Capbon i els dels carrers Àger i Reus a la Bordeta.
I tenim novetats al sector de l'educació perquè els departaments d'Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya han aprovat una nova instrucció que permet a partir d'ara que els grups bombolla es puguin barrejar ja als centres educatius tant a l'exterior com a l'interior. Sí que recomanen mantenir-los al menjador i tenir-los sempre identificats per si calgués reorganitzar la situació per un canvi a la situació epidemiològica. La mascareta deixa de ser obligatòria a tots els centres educatius, també els d'educació especial i en tots els espais. Sí que caldrà portar-la en el transport escolar. No es recomana anar a l'escola si una persona té símptomes aguts compatibles amb la Covid o una altra malaltia infecciosa i es podrà tornar quan millori la sintomatologia o s'hagi estat sense febre durant 24 hores. També el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui l'ordre del calendari escolar que estableix l'inici del curs 2022-2023 el dilluns 5 de setembre per a infantil i primària i el dimecres 7 de setembre per a secundària, batxillerat i FP, tant a centres públics com privats. D'aquesta manera s'oficialitza l'avançament del curs escolar anunciat pel conseller d'Educació Josep González Cambray i el president de la Generalitat Pere Aragonès i que ha provocat les crítiques de sindicats i altres membres de la comunitat educativa. L'ordre defensa que l'avançament recull les recomanacions del Consell Escolar i fa realitat una demanda històrica. El curs acabarà el 22 de juny a infantil i primària i el 20 de juny a l'ESO i el batxillerat. Doncs home, si comencen a escoltar reivindicacions històriques, que siguin més oberts de mires, més amples, i comencin a escoltar d'altres reivindicacions històriques que no tenen a veure amb ensenyament i facin cas. És que és molt bonic això de dir, quan jo canvio una cosa i la gent que hi treballa i estan en contra, m'escudo en dir, és que la gent em demana això. Doncs escolta, en d'altres punts, la gent et demana d'altres històries i no els fas cas. Per què no els fas cas? Perquè no et dona la gana. Perquè al final són els que manen. Han guanyat unes eleccions i, per tant, són els que manen i decideixen el que volen. Sí, fins aquí cap problema. El problema és que si em dius que ets tan demòcrata, si vols escoltar tant a la gent i després resulta que quan has de decidir no escoltes a ningú, doncs malament anem. Malament anem. Però vaja, que està publicat. I si està publicat vol dir que això es farà així. Almenys aquest proper curs 2022-2023. Marxem cap al territori, perquè Salvem Cal Macià demana a la Generalitat iniciar els tràmits per expropiar la casa de Balmanya on estiuejava Francesc Macià.
La plataforma Salvem Cal Macià ha registrat aquest dijous al Departament de Cultura una sol·licitud per presentar la casa de Balmanya on estiuejava el president Francesc Macià davant l'immobilisme i desídia de l'Ajuntament d'Alcarràs. La iniciativa popular critica que els diversos equips de govern a l'Ajuntament d'Alcarràs no han fet cas a tots els advertiments i no han realitzat ni tan sols cap advertiment per escrit a la propietat sobre la necessitat d'actuar atesa la perillositat dels despreniments i les caigudes de parts de la casa. La plataforma sol·licita també instar a la propietat per reparar els problemes estructurals de l'edificació.
Gràcies, Arnau. Ja ho veieu, un altre d'aquests casos on el clamor popular és que, escolta, aquesta casa està caient, és patrimoni, l'hem de salvar. Aquí no escoltem a la gent. Un altre. Ahir es van entrevistar amb l'alcalde de Lleida un grup que s'anomena Turó Seu Vella 2030, en el que adverteixen que hi ha 4 o 5 punts de la muralla que poden caure properament pel seu mal estat. Si preguntem per Lleida, és un clamor popular i una reivindicació històrica que el turó de la Seu Vella està abandonat, que cal que s'hi gastin més diners, que estigui més manteniment. Escolta, aquí no fem cas. Aquí la reivindicació històrica es veu que no serveix. Per això, que te serveix quan ens dona la gana. I quan no ens dona la gana, doncs no serveix. En fi, acabem amb la notícia econòmica del dia. El Banc d'Espanya demana no vincular les pensions a l'IPC, reclama més que formin part del pacte de rendes i tornarà a rebaixar la previsió de creixement per aquest any 2022.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en mente y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días. 26 años de experiencia. Le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien. 973-223377.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I recordem que seguim tenint les firetes muntades a Lleida, ja sabeu que estan a l'antiga hípica, per entendre'ns. Bueno, els jocs on està darrerament, llevat d'aquest parèntesi de pandèmia, ahir van fer una cosa molt maca i pionera, que va ser dies sense soroll a les firetes. Mira, per parlar de tot plegat, avui connectem amb l'Hugo García, que és el president de l'Associació de Firaires de Lleida. Hugo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, de moment crec que esteu contents, perquè, bueno, meteorològicament parlant, evidentment, potser massa calor i tot, i la gent està venint amb ganes, a les firetes.
Sí, sí, efectivament, la gent està venint. Sí que tenim un petit problema de la calor que està fent, però estem molt contents de l'afluència de públic que hem tingut tots aquests dies i sobretot amb la nova o el nou Skyline de Lleida, que és la sensació d'aquest any.
Sí, sí. Escolta, la Nòria és espectacular.
Correcte, sí, la Nòria és una cosa, diguem, quasi, penseu que és la un, diguem, és la més gran que hi ha al país i és desmuntable, vull dir, que es pugui moure, és un aparell espectacular i doncs donem les vistes de Lleida per veure, doncs, molt, molt bones, inclús la quantitat de fotografies que ha posat des de la Nòria.
Sí, quan veus aquests gràfics de certes ciutats on hi ha zona de firetes, sempre hi ha la Nòria. És molt representativa de les firetes, eh?
Sí, és un tipus d'aparell emblemàtic a totes les firetes. El que passa és que normalment les Nòries són o més petites, un tamany mitjà, aquesta, diguem, és un tipus de nòria més espectacular, vull dir, ja t'ho dic jo, és la més gran que hi ha al país, diguem, desmuntable. Inclús, sobre la sensació que fa, doncs, el que dius, que passis amb la línia de l'àrea i que veguis aquest bicarraco allà, que és, jo què sé, que em deia que ja està a Londres, no entens?
Sí, sí, sí. Hugo, escolta, canviant de tema, ahir vau fer dia sense soroll a les firetes. No sé si va resultar estrany i tot.
No, va ser una experiència nova que la volem repetir i, a més, vam demostrar que les firetes també són inclusives, que no deixem a ningú enrere. Va vindre molta gent, a més ho vam fer en col·laboració amb l'Escola Plançó, amb el de la síndrome de Down, i va vindre molta, molta canalla que per desgraciadament, pues, no poden vindre al nostre sector pel tipus de soroll, pel tipus d'activitat, i ahir hem demostrat que són també accessibles als firetes.
Clar, clar, clar. Hugo, la traca final ara, cap de setmana de l'Aplec.
Correcte, acabem el cap de setmana, el diumenge, que és l'últim dia igual que l'Aplec, i a més tenim encara la promoció del 2x1, els famosos tickets que hi ha repartits per Lleida,
sí. Sí, sí, sí.
I que acabaran de divendres, que saben tothom que m'he una cosa, ara mateix és les coses més buscades que hi ha,
sí, sí, sí.
I que donem, vull dir, comprant una entrada, doncs en regalem una.
Dos per un, és vàlid avui i demà ja, avui i demà. Per tant, si en teniu, feu-los anar avui i demà. Que és quan ja s'acaben, eh? I ells ja estaran tot el cap de setmana. Hugo García, escolta, gràcies per atendre'ns. Suposo que la valoració és molt positiva, d'aquest retorn a una normalitat bastant, bastant acceptable.
Sí, sí, la valoració és molt positiva. A més, que no, diguem, quan no hi ha cap notícia de cosa estranya, doncs això vol dir que tot ha anat correcte, ha anat bé, i esperem encara la gran afluència de públic que vingui aquest cap de setmana de disfrutar de les firetes.
Clar que sí.
Tots esperem a tots.
President de l'Associació de Firaires de Lleida. Escolta, enhorabona, Hugo. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I és el moment en el que parlem dels nostres animals de companyia. Ja saps que ho fem els dijous, acompanyats d'Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes també a internet, anadonvet.com, que els pots seguir a través de les xarxes socials i que ja saps que tenen aquest número de telèfon que funciona sempre. Sempre vol dir sempre. Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. I a l'any de traspàs, doncs, un dia extra. 973-266-388. 973-266-388. 266-388. Estan al carrer Segrià número 11 i, escolta, encantats, eh?, de si els aneu a visitar per qualsevol dubte, que és el que volen, que la gent no es quedi amb un dubte o amb una pregunta a casa i no sàpigui o comenci a buscar per internet. No, no, no. Escolta, vés allà, si ho volen. T'estan esperant. Carrer Segrià número 11. Tu consulta el que haiguis de consultar. Ja saps que amb la Imma Sabater, que és la infermera veterinària amb qui parlem habitualment els dijous, ho diem sempre. Qualsevol dubte que tinguis, o els truques, o els passes a veure. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Escolta, avui no... En podríem parlar tranquil·lament, però la setmana que ve ja en parlarem, perquè també anem de cara al bon temps i parlarem de la calor i dels animals de companyia. Perquè...
No, home, no, que fa molt fred encara, ja.
Sí, sí, fa fredíssim, vaja. Però avui anem a tocar un altre tema interessant que sí. n'hem sentit a parlar, que jo crec que alguna vegada ja l'hem tocat, aquest tema, però avui el parlarem íntegrament, i és el tema del xip. Perquè això ho hem sentit tots. Se li ha de posar el xip al gos, vale?
Exacte.
Al gos o al gat.
Sí.
Vale, el xip. Però què és el xip?
O a la fura, eh? Animals de companyia. També ara estan considerades les fures.
Clar, què és el xip? Per què serveix? I després, una cosa que ja te l'avanço jo. És obligatori. Per tant, no cal...
És obligatori,
clar,
sí.
No cal valorar si el vols posar o no. És obligatori, s'ha de posar. Però què és el xip?
Espera, ara t'he dit que és el xip. També és obligatori, igual d'obligatori que ficar el xip, és després censar-lo a l'Ajuntament.
Ahà, o sigui, posar el xip
que són dos passos, no es fa al mateix puesto, però és igual d'obligatori. Vull dir, que si et paren al carrer i et demanen el xip i no està, multa. I si te diuen si està censat, multa també, si no està censat.
No, sí, al final és l'única manera que n'aprenem. No, deia dir que és el xip perquè, al final, què és això? Un collaret que se li posa? No,
no, és un tubet metàl·lic, per dir d'alguna manera, que es fica transdèrmic, amb un aparell ho fiquem transdèrmic, i després passes per damunt un lector i és un número.
Ja, però no em diguis transdèrmic, a sota de la pell.
A sota de la pell, perdó. Vale.
No, no és una operació quirúrgica ni
no,
res,
no, no, és un moment, és una espècie de xeringa especial on col·loquem a dintre aquest dispositiu i ho fiquem a través de la pell i es queda sota la pell.
Vale. Això simplement porta un numeret i ja està. No hi ha cap dada personal allí, eh? Només
allà
hi ha un número.
Només un número.
Que és únic, és un número
únic. És com
únic.
El teu DNI, és el DNI de cada animal, un
perfecte.
Número.
Un cop col·loqueu el xip i comproveu que funciona, que es pot llegir, aquell número, l'associeu a una persona que a tots els efectes és la propietària o el propietari d'aquell animal.
Exacte. Només pot ser d'una persona. Encara que a casa visquin 5 persones i tots considerin que és la seva mascota i que tots se facin càrrec d'ella,
sí, bueno,
el que tu vulguis, però legalment és d'una persona, de la que està al xip, de la que consta el xip. Quan jo fico aquell número de DNI d'aquell gos, la persona que em surt és la propietària d'aquell animal.
I és la responsable pel bo i pel dolent, eh?
És sempre la responsable.
Ahà. Escolta, per què és important? Bueno, perquè és important. A part de que és obligatori, per què és important posar el xip als animals?
És molt, molt important. He vist moltes coses a la clínica durant molts anys, però avui vull parlar d'algo que ens ha passat recentment, que mireu el que passa. Una, igual que és obligatori, dic, quan adoptem o comprem el gos, s'ha de ficar el xip fins als 3 mesos d'edat de l'animal, tenim temps. O bé un mes després d'adoptar-lo o de comprar-lo. Vale? Dit això, ens van portar un gos que estava vagant pels camps.
Sí.
Vale? Vagant pels camps, el van veure un dia, el van veure 2 dies, el van veure 3 dies, van preguntar per allà al voltant de qui era el gos, van fer fotos, ningú sabia res. La persona li va fer pena, perquè és un cadell d'uns 6 mesos, 7 mesos, i ens ho va portar, perquè nosaltres treballem amb protectores, ¿vale? Ens ho va portar i ens va dir, bueno, mireu si té xip, perquè, clar, normalment un no té màquines de llegir.
No, clar, clar.
Diu, mireu si té xip per saber si té propietari. Ho vam llegir, no tenia xip, i clar, pues aquell gos directament no té propietari, se pot adoptar. O se porta la propietat, vale. Aquell gos va trobar qui l'adoptés al dia següent, superràpid.
Bueno.
Val, aquesta persona li va ficar el xip, se'l va portar a casa, bueno, ja és el seu gos. I què va passar? Que una setmana després, uns dies després, va aparèixer un senyor que havia perdut el seu gos i plorant, que no trobava el gos, perquè el gos aquest va fer com 10 quilòmetres, saps? Sí, és un cadell, ves? Estaria jugant amb algo, li cridaria l'atenció a algo, i va anar fent, fins a fer molts quilòmetres, que és on se'l van trobar. Val, pues va anar preguntant, i clar, què ha passat ara? Pues que el senyor vol el gos, perquè és el seu gos, li té molt carinyo a casa, i se va escapar. Però, clar, no tenia xip.
Clar,
o sigui, el carinyó no és legal.
Ja, però vull dir, legalment, ara el gos és propietat
de
la persona que l'ha adoptat.
Claro.
Ara queda en mans de
Que tingui la bona voluntat,
si vol,
de fer un, perquè també es pot fer un canvi de propietari, eh? O sigui, no ha de ser sempre teu. Per exemple, fico el cas que també ho hem vist moltes vegades. Tu tens un gos o un gat al teu nom i estàs amb una persona. Després te divorcies o te separes d'aquella persona i l'animal se'l porta l'altra persona, però està en nom teu. Bueno, fas un canvi de propietari. Penseu sempre això, eh? Feu canvi de propietari, perquè si li passa alguna cosa a aquell animal i se l'han portat l'altra persona, el responsable sou vosaltres.
Clar, segueu sent vosaltres.
Si li passa qualsevol cosa, us trucaran a vosaltres.
Mira, estava buscant ara dades. Totes les xips a Catalunya van amb una base de dades que ho gestiona l'IAC. I, per exemple, l'any 2021, a través del xip es van identificar a Catalunya 123.000 animals, per exemple. A més, amb un any, gràcies al xip,
es van poder retornar animals perduts als seus propietaris més de 2.500.
Clar, que és el cas que jo explicava ara. Si aquell clar. Gos l'haguessin ficat xip, pues el porten aquí, en aquest cas aquí, llegim el xip, truquem a l'arxiu aquest que acabes de dir, que es diu AIAC, el de Catalunya, cada comunitat a Espanya té un, el d'aquí es diu AIAC, truques i dius, mira, s'han trobat aquest gos amb aquest número de xip, i ells te diuen, perfecte, truco al propietari, li dono el teu telèfon i ja se ficaran d'acord, te trucaran i ja està. Uh-huh. Però en aquest cas no tenia xip, clar, ara tenim una família plorant perquè el gos se va escapar, l'han trobat i ara resulta que no és seu, que és una altra persona.
Clar, clar.
Legalment.
Escolta, per ficar el xip, simplement ens acostem, us fem un truc al 973-266-388 o venim al carrer Segueria número 11 i ja està, demanem hora
i
no s'ha, és un,
vull dir, és com ficar una vacuna, és un 10
això
minuts,
anava a dir, sí, és sí. Venir i marxar, eh?
Sí, és superràpid. Vale, per ell és una punxada i una mica de paperassa, perquè clar, s'han de donar
sí,
totes
sí.
Les dades del propietari, però són 15 minuts, està fet.
Com ens deies al principi, després de ficar-li el xip, l'hem de portar, hem de censar-lo a l'Ajuntament.
Exacte. A l'Ajuntament, on nosaltres també estem censats, si som de Lleida, si som de Mollerussa, si som d'Albatàrrec, d'on sigui.
Vale, l'hem de censar...
On tingui que viure mateix... aquell.
Vale,
sí.
vale. El tema del cens i el xip és...
També, però no us oblideu.
Sí, és obligatori, però vull dir que són dos passos diferents, eh?
Sí. Amb els papers que nosaltres us donem del xip, perquè quan fiquem el xip, després us arriba a casa una targeta, que és com una targeta de crèdit, de plàstic, que és el DNI del gos.
Perfecte.
Porta el número aquell del xip i després fica el nom del propietari, el nom del gos, l'edat del gos... Exactament un DNI.
Sí, exactament.
Val? Però de moment, perquè això t'ho ha d'enviar a l'arxiu aquest que acabem de dir, de moment te donem un paper, diguem, que és el resguardo.
Ja.
Val? El resguardo que el tens xipat. Amb allò has d'anar a l'Ajuntament d'on visquis a donar-lo a censar.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs ja veieu, és important el tema del xip. Si us heu quedat amb dubtes, carrer Segrià número 11, aneu a anar d'on veterinaris que ja entenen d'això i us resoldran tots els dubtes. I a més ja ho veieu, és una operació, vull dir, no és una operació quirúrgica, és un moment. Sí. L'activitat és un moment, eh? Imma Sabater, infermera veterinària, com sempre, un plaer, prepara't, que la setmana vinent parlem de calor, eh?
De calor.
Cuida't.
Igualment, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja que ens plantarem a la 1 de la tarda, ja saps que parlem de salut i de nutrició, ho fem amb el Cristian Didier, és nutricionista, el trobes a Disanta Nutrició, a Lleida. Estan al carrer Alcalde Porqueres número 74, els trobes a internet també, disantanutricion.es, i busca'ls a les xarxes socials, a Disanta Nutrició o al Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, com estàs?
Bueno, hoy lo tengo fácil, ¿eh? Hoy lo tengo muy fácil, perquè ja que parlem amb un nutricionista, hombre, estamos a punto para que mañana empiece la plec del caragol, y yo digo, es que yo no he hablado nunca... Y no sé si la gente se lo pregunta, creo que no, ¿eh? Pero nutricionalmente hablando, el caracol, no hemos hablado nunca del caracol, ¿es bueno, es malo? ¿Qué aporta? ¿Podemos abusar? No sé, es el momento propicio del año, ¿eh? Para hablar del caracol.
Claro, mira, además es muy bueno porque todo el mundo que te dice, o sea, todo el mundo que tiene la percepción que... Se ha pasado el fin de semana que ha tenido una comilona, siempre te dicen, he comido caracoles, he comido... Sí. ¿Sabes? Lo tenemos asociado como a una comida...
Es verdad.
¿No? Como una comida como incluida en estos tiberis que nos metemos alguna
Al
vez,
Al menos
¿no?
aquí en Lleida, la verdad es que sí. Y después sí. También te preguntaré con qué acompañamos, porque claro, los caracoles no se comen solos. Hay salsas, hay historias, y supongo, intuyo, porque hace años que nos conocemos, que por ahí también puede venir algún problema. Pero bueno, oye, el caracol como tal, ¿qué nos aporta?
Bueno, el caracol, los caracoles es un tipo de alimentos, es un molusco muy interesante porque aporta básicamente proteínas, ¿vale? Es un tipo de, bueno, forma parte de los alimentos de origen animal y los alimentos de origen animal, pues el gran aporte que tienen son de proteínas y de grasas. Los caracoles especialmente no son ricos en grasa. Son bastante ricos en minerales porque están muy en contacto con la tierra y hay minerales muy interesantes que están en los animales, en este tipo de animal, ¿no? Pues hay mucho zinc, por ejemplo, mucho selenio, y luego también es una fuente importante de proteínas. Los caracoles es un producto por descubrir a nivel mundial, ¿eh?
Sí.
Porque es un alimento de origen proteico bastante sostenible para el planeta, donde se puede cultivar en diferentes zonas. Lo que pasa es que está bastante mitificado hacia el asco, ¿no? De nosotros, los que estamos en este contexto que está interiorizado en la cultura, pero hay muy pocas culturas que introducen este tipo de alimentos, ¿no?
No, y además nosotros...
Como las hormigas, ¿eh?
Sí, igual.
Un poco parecido a las hormigas y algunos insectos, los saltamontes, donde si una vez, algún día logramos interiorizar en nuestra alimentación este tipo de alimentos... Es un descubrimiento, ¿eh? Porque planetariamente son más sostenibles que, por ejemplo, una proteína de origen vacuno, por ejemplo.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Que la sostenibilidad, que ya lo hemos hablado en algún otro programa, es una variable importante cuando hablamos de caracoles. Yo soy defensor de comer caracoles porque es un alimento magro, proteínas con todos los aminoácidos que necesitamos. Es un alimento que ayuda mucho a la alimentación consciente, que esto también lo hemos hablado alguna vez. Es un alimento que no puedes comer rápidamente.
No.
¿No? Entonces, ¿sabes estos alimentos que de repente te sientas, te pones en la mesa y no te has enterado y te lo has comido? Es un alimento que ayuda a la alimentación consciente porque tienes que parar, comerlo despacio, ¿vale? Favorece mucho al entender la comida, a qué sabe, a disfrutarlo, ¿no? Y entonces, de hecho, en algunas personas, cuando les gustan los caracoles, que comen muy rápido, lo ponemos entre semana para que tengan tiempo de comerlo, ¿no? Uno tras otro, y si nos acostumbramos a comer un poco más despacio, los otros alimentos, pues mejoras hábitos, ¿no?
Claro, por eso también lo tenemos asociado a la comilona del domingo, ¿no? O algo especial, que te sientas, que te pones cómodo y venga.
Claro, exacto. Entonces, claro, tú estás en una comida de tupper, en un trabajo que tienes que comer en 10 minutos, no te planteas comerte. Pero, o sea, que entendiéndolo nutricionalmente, tiene un montón de beneficios, ¿no? Un alimento proteico, es un alimento sostenible, es un alimento que favorece a la alimentación consciente, porque tienes que parar, lo comes despacio y bueno, lo disfrutas, ¿no? Porque es un alimento que se entiende también en un contexto de disfrute. Yo animo mucho a introducir en los caracoles, ¿eh? Se pueden introducir una vez a la semana perfectamente. Si sustituimos cualquier otra proteína animal por los caracoles, es un buen hábito, los podemos introducir. Se pueden introducir de muchas maneras, ¿eh? O sea, es decir, hay unos caracoles típicos.
Ahí te iba a preguntar, es decir, no hace falta que sea ni un montón ni hechos de una sola manera. Hay muchas maneras de introducirlo dentro de un menú semanal o de una cocina dentro de una casa, ¿no? Lo podemos preparar perfectamente.
Bueno, vamos, es que además es un tipo de alimento que combina perfectamente con un montón de alimentos. Lo que pasa es que, bueno, aquí en el contexto los conocemos mucho como a la gormanta
Al
yauna, ¿no? Entonces parece que no podemos salir de ahí, pero unos caracoles con arroz, un arroz con verduras y caracoles es un alimento, una combinación perfecta, ¿no? Entonces tenemos la parte de las verduras del meto del plato, la parte de los hidratos de carbono que sería el arroz y los caracoles que sería la proteína.
Uh-huh.
Es una combinación ideal.
Vale.
Pero si hacemos unos caracoles con un pisto, con unas verduras, por ejemplo, y luego lo acompañamos, este pisto y los caracoles, con una rebanada de pan integral, ya tenemos los tres grupos de alimento.
Oye, pues...
Pero también los podemos hacer, por ejemplo, de segundo plato. No tiene por qué ser primero. Un consejo que siempre doy es añadirlos, cuando vamos a un restaurante, pedir los caracoles de segundo, ¿vale? No pedirlo de primero, sino pedirlo de segundo. Entonces, de primero puedes hacer pues un alimento rico en verduras, por ejemplo, una escalivada, o por ejemplo, una ensalada, o podemos hacer un gazpacho, que ahora toca, ¿no?
Sí,
o un puré.
Ya te digo.
Y de segundo vamos a comer unos caracoles, que es la opción proteica, ¿no? Y podemos añadir también pues algún alimento, pues como una rebanada de pan, y entonces ponemos la parte de los hidratos. A veces... Un error común que se suele cometer, o es como más los conocemos, es cuando tenemos los caracoles de primero, entonces ya tienes una comida muy rica en proteínas. Entonces tienes unos caracoles que son ricos en proteínas de primero, incluso si utilizas un alioli o así, pues utilizas un poco más de grasa, y si de segundo utilizas un alimento también graso, yo qué sé, cordero, una longaniza con patatas fritas, al final todo tu menú ha sido pues muy rico en proteínas y muy rico en grasa. Claro. Entonces, claro, por eso se asume a veces como, es que he comido caracoles y tengo una digestión súper larga, pero no es por los caracoles, es que al final has tenido todo un menú que ha rodado sobre las proteínas y las grasas.
Claro.
Y no ha habido un... Pero si los utilizamos de segundo, que yo este es el llamamiento que siempre hago, a utilizar los caracoles de segundo, pues podemos introducir, pues es como, o sea, formaría parte, ¿no?, de ese método del plato que tanto hemos hablado.
Correcto, correcto. Es que esto puede sustituir, es una ingesta de carne de un día, ¿no?, por ejemplo.
Sí, sí, desde luego. O sea, los caracoles sustituirían el pollo, la carne de ternera, todo lo que es cordero, sustituye pues todo lo que son los embutidos, sustituye también los huevos y sustituiría el pescado.
Caray.
O sea, ese día, esa comida, sustituimos la parte animal o la parte proteica por los caracoles. Ajá. Lo podríamos hacer perfectamente.
Bueno.
Y estaría equilibrado, no te faltaría ningún nutriente y estarías disfrutando de unos caracoles. Yo, si algún día me apetece comer unos caracoles y después un cordero también, pero ese día digestivamente pues costará un poco más.
Eso te iba, ¿vale?, a preguntar, porque de los caracoles siempre he oído, y la verdad es que quizá es que cuando te los comes también te pasas, pero dices es que es de digestión lenta. Bueno, se tienen que masticar bien y quizá nos pasamos en la cantidad, ¿no?
Ricardo, todos los alimentos animales proteicos son de digestión lenta.
Ajá.
Tú te metes, perdonar la expresión, entre pecho y espalda, un entrecot.
También tiene razón.
Vas a estarlo digiriendo.
Y le cuesta,
¿vale?
¿Eh?
¿Qué decirte? Un cordero asado, que está entrando un hambre.
Claro.
Pues un cordero asado, sí, claro, sí, eso sí, tiene sí. Una digestión lentísima.
Claro.
Estás comiendo cordero toda la tarde. Entonces, pues lo mismo, claro, los alimentos proteicos en general, incluso los pescados, ¿no? Un pescado, un salmón, incluso te notas a veces la grasa, que te notas el sabor.
Pero, o sea, eso ya es dentro del mecanismo del cuerpo, ¿eh? Para descomponerlo y digerirlo.
Claro,
esto ya
claro,
es así.
claro, digestivo. Ahora,
bueno.
Claro, sí, sí. Pues ahora imagínate que tú te comes de primero, pues, una lubina y de segundo un cordero.
Sí, claro.
Claro, que fíjate, aquello digestivamente va a costar.
Hombre, oye, luego, pues, bueno. Hace muchos años en las bodas se ponía, aparte de todo el pica-pica del inicio, que era una pasada, aparte de todo eso, plato de carne y plato de pescado después, ¿eh?
Pero, oye, Ricardo, ¿hace cuánto que no vas a una boda?
Hombre, hace tiempo.
¿Tiempo? Claro, hace tiempo se ponía, ¿no? Todavía.
Ah, si todavía está... se pone, vale, pues es lo mismo.
Entonces no hay bueno, ni no acabas de comer.
Bromes a part, ja ho veieu, que els caragols és un aliment que podem incorporar setmanalment, si ens ve de gust, que els podem cuinar de moltes maneres, que els podem incorporar al nostre menú i que després, doncs, aviam, si fem això de l'alli oli o aquestes coses, doncs, a veure, l'alli oli ja sabeu el que és oli, bàsicament, eh? I un ou... Y nos pasemos la sal y nos pasemos la lioli. Un poquito está bien, pero si nos pasamos, pues todo suma, está claro, ¿no? Con lo cual, oye, que mañana se van a comer muchos, y pasado y el otro. O sea, este fin de semana largo se van a comer muchos. Que la gente que lo coma sin problemas, pero que no se pasen. Y sobre todo, hoy no hablamos del calor, porque nos tocaba hablar de caracoles, pero podemos hablar otro día de cómo mitigar un poco la hidratación. Aparte de bebiendo mucha agua, evidentemente, reforzando comidas que tengan mucho más aporte de agua. Esto lo podemos hablar la próxima semana, si quieres, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. Oye, ¿y te puedo...? Tengo 30 segundos.
Sí, claro.
Te han mandado un mensaje. Un oyente te ha mandado un mensaje.
¿Un oyente me ha mandado un mensaje?
Sí, y entonces, me ha dicho, que el otro día dijiste en el último programa, dijiste que no nos veíamos tú y yo, ¿no? Que hace tiempo que no nos veíamos.
Es verdad, sí, sí, no nos vemos.
Y me ha dicho un oyente, me ha dicho, dile que venga al gimnasio, que aquí nos vemos todos. Entiendes el mensaje, ¿no?
Sí, sí, señor. Pues nada, primero me pondré en forma y después voy al gimnasio.
Bueno, tampoco hace falta, o sea que también puedes ir a ponerte en forma al gimnasio.
Sí, bueno, lo que pasa es que estoy muy fuera de forma, pero bueno, tiene toda la razón. Oye, Cristian, Didier, como siempre, un placer, que tengas buen fin de semana.
Gracias.
Ay, les dichoses formes. Va, que ens n'anem directes cap a la una de la tarda. Clara, comences a fer calor, comences a pensar en el banyador i ja tens un problema. En fi, és que això ho hem de pensar tot l'any, no només ara. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, senyals horàries, i després arriba el David Velasco amb les escapades de COPE, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Ens tornem a escoltar des de Lleida demà, divendres, a les 12:20.